and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud, nothing ever slows her down, and a mess is not allowed.
Som al matí de Catalunya Ràdio, les 10:42, com amb la resta de l'economia, la pandèmia de la Covid-19 ha sacsejat el mercat immobiliari. És un bon moment per comprar una casa o un pis? Una segona residència, ara que el teletreball ha vingut per quedar-se? El preu dels habitatges caurà molt o en alguns segments fins i tot pot pujar? En volem parlar els pròxims minuts amb l'ajuda de dos experts en el sector, el Raf Jacobs, que és economista, professor del màster immobiliari de la UB i expert en acompanyar a compradors de pisos. Bon dia, Raf.
Molt bons dies.
I també ens acompanya l'Anaïs López, que és periodista, directora de comunicació del portal Fotocasa. Bon dia.
Molt bon dia.
En aquests 3 mesos i mig d'estat d'alarma, vosaltres em podreu dir, teniu el termòmetre segur, imagino s'han renegociat molts lloguers a la baixa, preventivament, per incertesa.
Pues sí, los contratos que se terminan, muchísima gente, a menos la gente que está bien informada, aprovechará para renegociar los contratos. Fácilmente bajados por un piso, digamos un piso que vale 2.200 euros al mes, 1.400, bajadas de 100, 200, sí. 300 euros fácilmente. Incluso gente que tiene un contrato en vigor aprovechado para hablar con los propietarios, y los propietarios han estado muy abiertos a hablar del precio.
Fins i tot en casos de que el contracte no caducava
sí,
pas.
Sí, 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 porque tienen mucho miedo de quedarse con un inquilino que no puede pagar, que deja de pagar, o quedarse con un piso vacío.
Si rebaixes de 100, 200, 300 euros, sí. Fins i tot això ha estat més habitual, això, que demanar carències? De deixar de pagar durant uns mesos el lloguer?
Clar, nosaltres des de Fotocasa el que mesurem és més a més el preu del lloguer. Vale? Nosaltres, clar, no mesurem el preu final, sinó que mesurem la tendència, sinó els preus que posen els propietaris. Sí. I en el nostre cas és molt curiós, perquè en aquests 2 mesos de confinament hem notat el contrari, que els preus estan pujant. Vale? Ens preguntem per què.
Clar, perquè vosaltres controleu els pisos que s'anuncien, potser, clar. I el Rafa ens parla de la negociació dins el contracte, no? Entre sí. El propietari del pis i el llogater.
Totalment. Clar, nosaltres, quan vam veure, estem parlant que estem patint increments d'un 10% interanual, que en el moment en què estem és molt.
Això ara, després del confinament?
Sí, el maig, abril i juny. Ho hem analitzat i el que ens hem trobat és que està havent-hi uns pisos que venen segurament del sector turístic, pisos turístics.
Airbnb,
que ara mateix, com que veuen que a nivell turisme no tindran potser molta sortida, estan entrant en el lloguer residencial de llarga durada. I aquests pisos, que estan acostumats a tenir una rentabilitat bastant alta...
Per això són més cars.
Clar, estan entrant amb uns preus una mica més elevats del que els preus que ens estem trobant.
I això està fent pujar el preu dels pisos. Ara ens ho deia en Raf, qui té més a perdre en aquest tipus de situació? El llogater, que té por a ser expulsat de l'habitatge on viu, una vegada doncs passi com ara l'estat d'alarma, si no pot pagar, o el propietari, ens deies tu, que no vol tenir un pis buit, que té por que el llogater que hi té ara doncs marxi o no pugui pagar, i per tant es veu com abocat a renegociar a la baixa un contracte ja vigent.
Hemos visto, y eso es positivo creo, una disposición muy alta de ambas partes para buscar un acuerdo, porque nadie se quiere quedar sin piso y los propietarios tampoco se quieren quedar sin inquilino. Y por eso, al menos en el corto plazo, ahí vemos estos acuerdos entre ambas partes.
Sí. ¿Qué ha passat amb els compradors? Segur que més d'algun dels oients que ara ens escolta s'ha trobat amb l'estat d'alarma congelant una operació de compra-venda ja amb les arres firmades i pagades. Què ha passat amb aquests contractes on ja has pagat un 10% del preu de l'immoble? S'ha culminat? S'ha acabat pagant la resta i efectuant aquest contracte? Sí. O s'han anul·lat una part potser per la por, ostres, ara potser no ho podré pagar, o per la incertesa potser el pis ja no val el que jo pensava que valia?
A veure, a nivell legal, o sigui, totes aquelles persones que tenien unes arres pagades han pogut tancar les operacions, perquè el notariat, registradors, sí que tenien uns serveis essencials, és a dir, que sí que estava contemplat que, tot i l'estat d'alarma, en aquests casos es podien tancar les operacions, sobretot en arres que tenien data de caducitat, o sigui, en aquest sentit no hi ha problema, però sí que és veritat que molta gent s'ha fet enrere, de dir, ostres, potser ara no és el millor moment de ficar-me en la compra d'un pis quan potser ara estic amb un ERTO i no sé què passarà d'aquí a uns quants mesos.
I han recuperat els diners de les arres?
Això sí que no t'ho sabria dir.
Esteu dient que no compradors que ja havien firmat les arres han hagut de fer marxa enrere.
Eso no es tan fácil, pero sí que hemos visto clientes que han dicho claramente, a ver, las condiciones han cambiado, ya no estamos en febrero, he pactado un precio por el piso en febrero, este piso ya no vale tanto, y si es un piso que quieres alquilar, pues el alquiler será inferior también, al menos en los próximos meses, el próximo año, año y medio. Por lo tanto, las condiciones cambian. Y ahí depende, hemos hecho varias operaciones donde se ha renegociado las condiciones de la compra. Uh-huh. Eso puede ser una bajada de precio con arras firmadas, donde el propietario se pone de acuerdo y bajan, por ejemplo, un importe similar a un año de alquiler. Uh-huh. Los 10.000, 12.000 euros en precio de compra.
Que el venedor renuncia.
Sí.
Sí. Segons la consultora CBRE, un 12% només d'aquestes operacions s'han cancel·lat i un 18% es considera que estan en risc de cancel·lació. No sé si el comportament és diferent respecte al qui vol comprar un pis per viure-hi, que respecte a compradors d'habitatges que volen invertir, comprar una casa doncs, per tenir-ho com a actiu o per llogar-lo. És diferent el comportament?
Sí, totalment. Totalment. De fet, nosaltres a Fotocasa el que hem viscut aquests dos mesos de confinament és un canvi absolut en la cerca d'habitatge. Ara, per exemple, l'habitatge que té Terrassa...
Això és molt interessant.
Bueno, és que això ha estat un boom.
La pandèmia i el confinament sí que ha canviat algunes coses. Abans ens queixàvem que tornem a la vella amb ve baixa, a normalitat, però sí que a l'hora de buscar un pis, ens explica l'Anaïs López de Fotocasa, que es valora la terrassa...
El balcó.
Balcó.
La llum natural, que això, en les cerques que tenim habitualment, això s'ha incrementat un 40%. O sigui, ara hi ha un 40% més de persones que estan buscant habitatge amb balcó, terrassa o llum exterior. I després hi ha un altre element molt important, que és un despatx. Que això, fins ara, molta gent no ho tenia en compte.
Per treballar al menjador no funciona.
I s'ha trobat que ha hagut de treballar menjador, cuina i compartir espai amb els nens, la parella, i ara sí que aquesta habitació extra per fer de despatx serà també fonamental per buscar un nou habitatge.
Una cosa que hacemos siempre, pero mucho más ahora, es que es más complejo, es con el comprador, antes de empezar a buscar viviendas, buscar un equilibrio realista en el sentido de qué puedo comprar. Y eso es un equilibrio entre, por un lado, las características de la vivienda, lo que has dicho tú, Anaïs, dos, zonas, y tres, el presupuesto. Y en general el presupuesto es lo que no se puede cambiar mucho. A los fondos propios, más la financiación bancaria, más o menos está marcado. Uh-huh. Entonces, hablamos con la gente, si te vas cinco calles hacia la izquierda, pues el precio bajará un poco. Y puedes comprar más vivienda, puedes comprar... La segunda habitación más grande, sí, o con más luz,
un balcón,
una mesita pequeña, o quieres más ubicación, quieres más zona. Es un equilibrio donde a la gente le cuesta entender que no se puede comprar todo, porque mucha gente lo quiere, pero este equilibrio es muy importante, si no te vas a frustrar com a comprador, vas a estar buscando i buscando...
Una cosa que no pots pagar o que no existeix. Esteu parlant d'aquesta rebaixa de preu, d'aquesta capacitat de negociació. Anaïs, això, els anuncis, no sé si ho veiem, forma part de la negociació posterior, no?
Sí, totalment. En els anuncis, ara mateix, o sigui, podríem dir que el preu tant del lloguer, com hem dit abans, no es nota, però en el de venda... Està pujant el de lloguer i el de venda està baixant un 2% interanual, però és una baixada que no està relacionada amb el coronavirus. És una baixada que ja esperàvem per aquest any. Des del desembre del 2019 vam començar a tenir baixades de preu i, a més, ho hem continuat tenint. Sí que pensem que, òbviament, la pandèmia farà rebaixar preus, però tampoc esperem grans rebaixes del preu. O sigui, podem estar parlant d'un 5% de rebaixa per aquest any. També per què? Perquè també hem de tenir en compte que estem ara mateix gairebé un 40% per sota dels preus de la bombolla, dels preus de l'any del 2007. Sí, encara no hem recuperat aquells preus. Tot i que la gent sí que digui, ostres, és que el preu de l'habitatge és molt car. Sí, però no hem recuperat el preu del 2007. Estem un 40% per sota.
Ens deia l'Anaïs López que s'ha disparat, fins a un 40% la cerca de casa amb jardí, casa amb balcó, amb terrassa, amb llum, amb clients, amb futurs propietaris que s'han trobat potser treballant allò al menjador o al passadís de casa. No sé si ja també s'ha disparat la cerca de cases, de pisos, fora de Barcelona.
Totalment, totalment. Nosaltres hem detectat...
Per les mateixes raons, no?, que ens ho deia en Raf també. Clar, si et mous cinc carrers a la dreta o a l'esquerra, el preu baixa. Si et mous cinc pobles, també baixa.
També baixa, totalment. I a nosaltres el que ens ha cridat l'atenció, per exemple, la tipologia finca rústica, ara mateix és el que més cerques està tenint. Finca rústica. Sí, sí, ha crescut un 46%. Després, els xalets i cases adossades, que també ha pujat entorn un 24-25%, però ara mateix finca rústica és el que més està tenint més èxit. I clar, això, òbviament, està traslladant la gent fora de les ciutats, perquè finques rústiques a Barcelona no en trobem.
Però precisament estem acostumats a, quan hi ha una crisi, quan baixen els preus dels pisos, que dieu que no és el cas, però el primer que baixa de valor són les segones residències. Això podria ser diferent ara?
En cuanto a los precios de pisos, es normal que en los portales no vemos la bajada todavía, porque un propietario, ¿qué opina? Que su piso es mucho mejor que el piso de su vecino y que la crisis afectará a todos menos a él, ¿no? Es así. Entonces, tarda en darse cuenta de que el valor de su vivienda no es tan alta como la que cree, y empezarán a bajar las viviendas dentro de las próximas semanas, meses, seguro. Pero ¿qué vemos en la práctica, en el día a día, visitando y haciendo ofertas, que están muy dispuestos a aceptar o a negociar el precio? Porque es mejor dar un descuento de un 5 o un 8% hoy antes de no vender y no saber qué viene en el futuro. Porque es el año de la incertidumbre hoy en día.
Totalmente.
Y si tienes que vender, y a muchos que quieren vender, quieren liquidez para su negocio o porque tienen deudas, etc., prefieren un acuerdo hoy en vez de la inseguridad de mañana. O sea, en la práctica sí que vemos bajadas en Barcelona Centro entre un 5, un 10, un 12%. Hablo de las últimas tres semanas, Son bajadas importantes. ¿Quién se beneficia? Tres grupos. Gente que de repente puede comprar la vivienda de sus sueños para vivir. De repente, en vez de 500.000, vale 450. Es muy atractivo porque les gusta la calle, les gusta la zona, el edificio, y lo compran. Dos, gente que compra como inversión, una familia, un autónomo que compra un piso para ponerlo en alquiler, obtener una renta mensual. Y tres, gente que está de alquiler hoy en día y está pagando 1.000 euros de alquiler, y con los tipos de interés tan bajos, pues es muy fácil conseguir financiación. Hay que ser solvente, pero solvente hoy en día no significa que hay que tener 1.000.000 de euros en la cuenta. Con 40, 50.000 de ahorros, los bancos abren el grifo, financian y te permiten comprar un piso entre 240.000 a 260, 70.000, que son pisos pequeños, bien ubicados, en Barcelona o fuera de Barcelona, y esta gente cambiando de alquiler a compra neto al final del año se ahorra fácilmente entre 5.000, 7.000, 8.000 euros después de haber pagado los intereses al banco. És una oportunitat per a aquelles persones...
Però hi ha diners al mercat per comprar? Perquè mireu el que diu el Fons Monetari Internacional, que preveu una patacada del 13% del PIB aquest any. Clar, deia el Raf que el moment d'incertesa és màxima. Sí que estem en un context de tipus d'interès al 0% que permeten, doncs, el que deies, la conjuntura sí que és única, aquesta bona oferta de pisos, aquestes oportunitats, aquesta tendència a la baixa o més marge per negociar, però hi ha diners al mercat?
Sí, hay mucho dinero. Hay mucha gente que lleva tiempo, meses o años, pensando en comprar o pensando en comprar un piso como inversión, y ahora ven que es el momento. Porque ven que los que compran este año, compran porque hay descuentos en el mercado. Si tú tienes miedo y crees que los precios no van a bajar, pues no vas a pagar. Yo creo que nadie va a pagar hoy el precio de enero en un piso. Y la financiación está ahí, o sea, es atractivo. Eso sí, tienes que mirar más allá de la crisis actual, tienes que mirar más allá de la recesión económica de hoy, porque sí que es verdad que si el PIB baja un 10, un 13% en un año, este año, esto es más que en los 6 años de la crisis anterior. del 2008-2013, crec que el PIB bajó 9,1 9,3.
És a dir, que tindrà una traducció al preu dels pisos, al final.
Una reducció molt condensada en un any.
Sí, i també jo crec que en aquesta crisi també és molt important, perquè ja ho estem començant a detectar, que és una nova demanda d'habitatge que al febrer no existia, que són aquelles persones que no s'havien plantejat en cap moment comprar-se un pis o canviar-se de pis. I en aquestes persones ens trobem molta gent solvent, molts petits estalviadors, que han estat estalviant però no tenien en ment canviar-se, i que realment aquests mesos els han fet veure que l'habitatge en el que viuen no és l'habitatge que realment volen, i aquest percentatge, el que nosaltres tenim detectat, és que és bastant, s'ha incrementat molt.
Mm-hmm. Ens ha sorprès l'anunci o la proposta que ha fet la presidenta del Banc Santander, Ana Botín, que proposa a l'ICO avalar un 20% un tipus nou d'hipoteca per a joves, perquè els nous compradors només hagin de posar un 5% del preu d'un habitatge per formalitzar una hipoteca. Clar, no sé si això us recorda a la bombolla immobiliària. No sé si això pot adobar el terreny perquè torni a haver-hi una bombolla, que el comprador no hagi de posar, com fins ara, almenys el 20-25% del valor de l'immoble, sinó només el 5%.
Clar, abans ho parlàvem, abans d'entrar amb el RAF... Aquest tipus de... està molt bé, o sigui, els joves, jo crec que en totes les crisis són els principals perjudicats, són els més que surten del mercat immobiliari. De fet, això, en aquests dos mesos ja ho hem vist, estan sortint molta gent que es volia emancipar, ja s'ho ha tret del cap. Però sí que és veritat que aquest tipus d'ajudes i de més no serà per tots els joves. O sigui, han de ser joves segurament que tinguin una feina estable, han de ser joves que, o que els seus pares els puguin ajudar amb un aval o amb algun tipus d'ajuda.
Yo tampoco recomendaría a mi hijo comprarse un piso si todo tiene un 5%, porque tú sabes que te estás arriesgando. Uh-huh. Si pierdes los ingresos, pierdes el trabajo, ¿qué vas a hacer? O sea, hay que usar un poco de sentido común. Hoy en día está claro que hay muchas oportunidades para es un mercado del comprador. Puedes comprar con descuento, eso es positivo para los que compran o quieren comprar, pero también la complejidad ha aumentado mucho, hay mucho más riesgo. Porque hay gente que tiene que vender o tiene urgencia. Y hay mucha vivienda mala que se presenta como oportunidad, como chollo. Uh-huh. Y no, son viviendas con problemas, donde hay problemas técnicos, donde el ITE no ha pasado el ITE y seguramente no lo va a pasar en el corto plazo. Hay mucho mantenimiento, viviendas con propietarios con deuda, lo vemos cada día. O sea, un precio bajo... Lo barato puede salir caro. Hay que vigilar mucho con esto.
Desconfia de les grans ofertes. Deies, no recomanaré al meu fill un 5%. Quin percentatge seria responsable?
Yo creo que de los ingresos netos que recibes, no gastar más de un 30 o 35% al préstamo.
Raf Jacobs, economista, professor del màster immobiliari de la UB, experta en acompanyar compradors de pisos, i Anaïs López, periodista, directora de comunicació del portal Fotocasa. Molt interessant. Gràcies per venir al Matí de Catalunya Ràdio. Bon dia.
Gràcies, bon dia. Gràcies.
El Matí de Catalunya Ràdio.